¡Feliz Navidad a toda España!
¡Ole! Bueno, pues tranquilo todo el mundo en España, que aquí no se está tampoco tan mal, ¿eh?
Únete a mi ritmo, el ritmo del amor.
Bon dia, Lluís.
Bon dia, Susana.
Parlem de la dècada dels 90, les cançons que van triomfar. I esta era?
Esta era, és començant la dècada i recordarà a tots els espanyols de que Marta Sánchez ens donava els Nadals des d'un barco, des d'Abu Dhabi, perquè Espanya pertenecia al contingente de liberalitzar a Cuba i de la invasió d'Iraq, de Saddam Hussein. I esta cançó, si us la recordem tots, va triomfar i sobretot va alegrar a moltes mares veure els seus fills que es caia la bava com la Marta Sánchez ballava des del barco, i a nosaltres ens va recordar pues, a la nostra joventut, segurament, o almenys la meua.
I a mi me semblava quan anaven estes vedets a les festes de barri.
Sí,
pues,
en versió moderna, que de l'època, claro. Perquè,
terrible, terrible.
Perquè la Lola Flores també va anar, no sé a quin puesto també, me recordo, sí, però, jo, i Carmen Sevilla també.
Claro, lo que pasa que lo de Marta Sánchez va ser un poc, bueno, a gent li va agradar molt, jo tinc la meva versió del fet, no? Però El Soldado de l'Amor la va cantar tot el món.
Tot el món, i jo crec que esta cançó, pas començar d'esta dècada, jo crec que la que reflectia això és començar d'una dècada. I contant-te una miqueta més o menys de com estava el món en aquella vegada, pues esta dècada d'Europa, Susana, a pocs mesos després de que caiguera el mur de Berlín, això estem parlant de l'any 89, li va donar fi a lo que era la Guerra Freda, a més de la unificació d'Alemanya. També una gran quantitat de països de l'est de l'Europa es trobaven en un procés de transició d'una política autoritària a la qual havien estat acostumats a viure a la democràcia, d'una economia planificada a una economia de mercat. I això, i esta cançó que estem escoltant de fondo ens recorda l'agost del 90, quan esclata la Guerra del Golfo. Esta guerra començava quan l'Iraq, baix el mandat de Saddam Hussein, invadeix Kuwait i anexiona el seu territori. El cap d'estat kuwaití demana l'ajuda als Estats Units, que amb una àmplia coalició internacional en la qual estava l'espanyola i Marta Sánchez, tipus Agustina d'Aragón, pues van enviar allí per a que pogueren rescatar per a este xicotet país. També, Susana, l'any 91, la dissolució de la Iugoslàvia, que va donar lloc a la formació de 6 noves repúbliques soberanes: Eslovènia, Croàcia, Bòsnia, Hercegovina, Montenegro, Macedònia i nord de Sèrbia. I és que Iugoslàvia, després de partir un període de crisi polític a la dècada dels 80 i després de la mort de Tito, però els problemes no resolts van donar lloc a una sèrie de cruentes conflictes bèl·lis, coneguda com a guerres iugoslaves, que van afectar principalment a Croàcia i Bòsnia i a la zona de Kosovo. També un altre continent com Àsia, la Xina recuperava la colònia britànica de Hong Kong a l'any 97 i la portuguesa de Macau al 99. Culturalment, la dècada dels 90 es va caracteritzar per l'auge de multiculturalisme i dels mitjans alternatius, que van continuar als anys 2000. En esta dècada es va produir l'auge de noves tecnologies, com la televisió per cable, la telefonia mòbil i d'internet, a més que va tindre que dependre a començar a chatear, van tindre tots que es començó a dependre a chatear a través del Messenger, a més de posar aquells primitius emoticonos de caràcter de felicitat, no? Aquella cara groga, no?
Sí, sí, sí.
També a la televisió apareix els primers realities televisius, el Gran Hermano.
Vaya.
Susana, les cintes de vídeo van anar deixant camí al DVD, un tipus de disc que va néixer com a reemplaçament del format VHS per a la distribució de vídeos a les cases. D'altra banda, el món dels videojocs se viuria en una revolució de 180 graus, amb el llançament de la PlayStation, la primera videoconsola de Sony, considerada com la videoconsola més exitosa de la cinquena generació, tant en vendes com en popularitat. Va tenir també gran èxit en l'implantament del CD-ROM dins de la seva maquinària com a suport per almacenar tot tipus de jocs i que altres companyies van intentar fer-lo però sense cap èxit. En l'àmbit científic va conèixer a l'ovella Dolly, el primer mamífer clonat a partir d'una cèl·lula adulta. També a Espanya, Susana, es començava amb les dècades participant en la Guerra del Golf amb l'evident en l'enviament de tropes.
Que després va portar unes conseqüències que...
En el record de mos queda la mítica actuació és la que estem escoltant de Marta Sánchez a la nit de Nadal de l'any 90 al bord de la fragata Numancia estacionada al port d'Abu Dhabi animant a les forces armades amb els seus soldados de l'amor. A Espanya, la dècada dels 90 va tenir un punt d'inflexió important a l'any 92. En primer lloc, es va inaugurar la Expo de Sevilla coincidint amb el 15 centenari del descobriment d'Amèrica i que es va presentar com a una mascota a Curro, el simpàtic pardal de cresta multicolor. 18 milions de persones es van donar a la illa de la Cartuja durant els 6 mesos que va durar esta exposició. Fins allà s'arribava la metafòricament volant des de Madrid, o sigui, en l'AVE. També aquell any els actuals reis emèritos van inaugurar els Jocs Olímpics del 92, en què va veure desfilar el príncipe Felipe com a bandera de la delegació espanyola i entre les llàgrimes d'emoció de la seva germana, la infanta Elena, des de les grades. Aquell any 92, Juan Carlos i Sofía se van fartar de tallar cintes d'inauguració. I és que també va ser el Museu Thyssen que va obrir les seues portes. I més endavant, el Museu Guggenheim de Bilbao, que en la seva fisonomia particular pues, atrau a molts turistes a aquesta capital del nord d'Espanya. En l'arena política, els 90 van arribar al nostre país amb la herència recibida de la dècada dels 80, reflejant les còmodes majories absolutes del PSOE. Amb el cas Gal apuntant directament a l'executiu com a teló de fons, en l'any 93 Felipe González necessitaria els nacionalistes bascos i catalans per a formar govern. Un suport que en el 96 necessitaria José María Aznar per a governar, una època aquella en la que el president popular se jactava de parlar en català en la intimitat. I és que va pactar la cessió de les competències educatives i sanitàries a les comunitats autònomes. La dècada va acabar al 2000 amb el retorn de les majories absolutes, en aquest cas per als populars. La societat seguia sent víctima del terrorisme d'ETA, però hi havia haver un atemptat que va comissionar a tota la societat espanyola va ser el segrest i assassinat posterior del regidor del PP de Ermua, Miguel Ángel Blanco. Un fet que va mantenir en su pes tot el país durant 3 dies en una important mobilització contra ETA durant naixement al conegut com a l'Espírit d'Ermua. En lo deportiu destacava Indurain, guanyador del Tour de França durant 5 anys consecutius, des del 91 fins al 95. També una Arantxa Sánchez Vicario era número 1 en l'any 95. I Blanca Fernández Ochoa, que es va convertir en la primera dona en aconseguir una medalla olímpica d'hivern per a Espanya als Jocs Olímpics de Haverhill de l'any 92. També la bandera espanyola es va posar rumbe a l'espai. El responsable de portar-la en la seva solapa va ser Pedro Duque, el primer astronauta espanyol, que en l'any 98 va viatjar a bord del transbordador espacial Discovery. Ja en qüestió local, Vila-real. En aquella dècada dels 90, Vila-real havien 38.660 veïns. Com a curiositat, a les començar d'aquella dècada hi havia 236 estrangers de 36 nacionalitats diferents. Per cert, la primera població era la marroquina amb 82 veïns, la segona l'argelina amb 24 i la tercera havien 21 persones censades procedent de Sèrbia i Montenegro que havien fugit de la guerra a Iugoslàvia. La llista seguirien els italians amb 12 veïns i el resto d'Europa que sumaven 44. En això de la tercera colònia estrangera podia destacar Luca Teatro, que era un grup que van fugir de la guerra de Iugoslàvia i se van instaurar primerament al carrer La Salut, prop d'on viuen els meus pares, que dedicat al món del teatre, fent marionetes i fent això, i de fet va col·laborar en l'Ajuntament de Vila-real, crec que van fer la primera escola de teatre de Vila-real. També contacte que a Vila-real arribava l'any 92 el seu primer hipermercat, Amica. Deu anys més tard que l'Alcampo, que va ser el primer que havia en la província de Castelló. A l'any 92, les piscines cobertes i el pavelló poliesportiu Bancaixa obrien les seues portes i en el 99, el centre de tecnificació esportiva. També en l'any 98, també obrien les seues portes per als veïns el nou edifici de Correus i en el 99, la subdelegació d'Hacienda i del PROP. També en l'any 90, se va fer peatonal el carrer Major, la Sang i Colom. 8 anys més tard, ho faria Sant Roc i la Cova Santa. El centre de salut carinyenya obriria les seues portes a l'any 93. El nou Cervantes se va inaugurar a l'any 92. I el rei Juan Carlos visita ja acabada la Basílica de Sant Pasqual i la rehabilitada i preciosa sala del Poué del Nostre Sant. També en l'any 94, el Museu de la Ciutat ocuparia la Casa de Polo, on obrien les portes. Però també en esta dècada se va complir la il·lusió de tot un poble. Primera divisió, un tal 24 del 5 del 98. En qüestió de locals d'oci, per a la joventut d'aquella dècada trobàvem el Puff Arsenal i el Bill Blues, que junt a la discoteca La Nave i la sala Tijuana s'unien als locals awards en el ja mencionat del programa dels anys 80, ampliant l'oferta pues, d'oci per a tota la joventut. En lo referent als grups de música, seguissin els de la dècada anterior i s'unissin nous per a fer les delícies dels amants de la música. Així mencionarem alguns grups de les dues dècades, com eren els Casanova, els Vials, los Monjes, CH5, el Sis, los Dalton, Gnocchi, Gin Tonics, Ciencia Ficción o una tal Orquesta a la Moda, en la qual sentirem una miqueta ara, que li feia, diguem, la competència a la Montessol. De calidad musical este poble, la veritat que no vos poden queixar.
No, anem sobre ells, sempre mosatros.
Però ara, menció a part, Susana, te vull contar el cas de los Quillos. Tu diràs, un grup que l'11 de setembre de l'any 99, quasi tancant el segle XX, donaven la seva primera actuació davant de 50 persones.
Alà.
Tu diràs, 50 persones i qui collos són estos, no? Pues, els Quillos, anem a escoltar-los primerament i després te contaré. Sí, no,
Collins.
La senyora Maria, tranquil·la, no és ninguna distorsió del disco, és així. Però tinc que reconèixer que segurament els fills i els nens de la senyora Maria estaran encantats d'haver escoltat en esta emissora una música, diguem, minoritària, però que en este cas tenen una gran recorregut internacional,
claro.
Que no mos heu parega.
Sí.
Pues és que els Quillos, des de la seva estrenada musical, han passat uns quants anys i és que avui en dia Vila-real té un grup amb un gran reconeixement internacional. I tu, Susana, com molts dels nostres oients, possiblement desconeixien.
Total, sí. Total.
El seu metal industrial és un gènere musical del qual veu d'elements de la música industrial i del metal. La música industrial usualment està certificada en riffs de guitarra, que estan afinades molt greus, i sintetitzadors, seqüenciadors i molts distorsionats. I no passeix un estil vocal definit, ja que tots els cantants d'aquest gènere canten d'una manera molt personal, a causa de les diferents influències del metal que estan posseïts. Killus naix a Vila-real baix influències de bandes que van des de New Inch Nails, espero que ho diga bé, Ministry i Marilyn Manson, entre altres. Basant-se en estos sonidos, Killus han aconseguit plasmar la línia musical donant-li un estil molt personal. La banda ha pogut compartir escenaris amb bandes internacionals tan importants com los Clawfinger, Das Sars, Stone Man i del panorama nacional com Esquizo, Barricada, entre altres. Aixina, pues, han pogut demostrar que, sense dubte, la posada en escena és el punt més fort d'aquest grup. Este va dotada d'una gran potència musical i d'un impacte d'imatge, cosa que fa que els directes no passin mai desapercebuts per a ningú. I ara sí, Susana, anem a parlar de les cançons d'Espanya i en espanyol que van triomfar al resto del món en aquella dècada.
Pues venga, vamos a ello.
Pues començarem en una cançó que es diu Devórame otra vez.
Hola, de las Azúcar Moreno. Venia esta cançó, pues, qui la cantava?
Sí, las Azúcar Moreno en el any 90 són triades per a representar a Espanya al Festival d'Eurovisió de Zagreb, amb el tema Bandido. Finalment van quedar en la cinquena posició. Després d'este pas per el festival li van seguir nombrosos èxits a Espanya, Estats Units, Mèxic, Venezuela, Xile, Argentina, Ecuador, Uruguai, Paraguai, Bolívia, Colòmbia, Turquia, Polònia, Itàlia, Brasil, Portugal, Alemanya, Rússia i hasta en el Japó. Con que la cançó, mira, si li va donar la cançó de Bandido, no? I alguns dels seus temes van estar en les llistes de la Chart Hall Latin, entre ells estava el seu tema Ven y devórame otra vez. Però tinc que dir-te, Susana, una cosa, que esta cançó estava cantada per las Azúcar Moreno, però no deixa de ser una versió més de tantes que se van fer, d'un senzill que es va publicar a l'any 88 i escrit per el dominicà Palmer Hernández e interpretada pel portorriquen Lalo Rodríguez. La cançó destacava per el seu contingut sexual clarament explícit de la seva lletra en un moment que destacaven al món les nomenades salsa romàntica.
Sí, quan diuen no podia encontrar ese ser, sí, és perquè estava escrita aixina. Sí. Ja podrien dir no podia encontrar ese hombre i aquells... Y sin embargo, yo creo que es una canción muy inclusiva, ¿eh?
Inclusiva, pues sí, pues ya es moda, es cosa que ahora que tornemos una miqueta hasta una miqueta retrógrades, ¿no? Así que a mí está todo prohibido.
Los chicos con la chica, sí, las chicas, sí, con los chicos.
No sé. Ya pasé mal año 90 en Maldito Duende de Héroes del Silencio.
Apenas separados
Qué bonica és, eh?
Pues sí, el dia 20 d'abril de l'any 91, Maldito Duende va ser número 1 a los 40 principales, sent després, Entre dos tierras, el segon senzill del disc que aconseguiria este lloc. Maldito Duende està considerada una balada rock dins de la discografia de Héroes del Silencio. La lletra reflectia aquest sentiment d'inconformitat i de búsqueda i d'enyorança que entonces per aquells anys se sentia tota una generació. La melodia, enèrgica i melancòlica a la vegada, va aconseguir capturar este espírit dels 90 que oscil·lava entre la esperança i la inquietud. I ja passant a l'any 92, Susana, parlarem de Pisando Fuerte, d'Alejandro Sanz.
Ai, Dios, que bonica és.
Que ja quasi que Alejandro Sanz copa esta dècada.
Es tan difícil de llevar, mezcla de pasión, ingenuidad, difícil controlar. Tú siempre tan fantástica, yo sé que tengo mucho que aprender. Pero tú también. Yo sigo pretendiendo desnudar a media luz.
Es un crimen que nos la lleves, Luis.
Sabes aprovecharte de la luz que desprendo al mirarte.
Que es que este tros de la luz. Es que.
Que pienso en soledad, locamente enamorado, locamente enamorado. No sé qué es lo que me pasa, pero solo puedo pensar en ti.
¿Cómo os lleves a eso, Luis?
Locamente enamorado, locamente enamorado.
Que nos digan, sí. Locamente enamorado.
La culpa es el tren, Susana, que es malo, porque.
Me digo, porque
más allá.
Fuertes tus miradas, vale. Elegantes y estudiadas. Yo soy solo una
adolescente.
¿Cómo eres, Susana?
Qué bonita es.
Per un costat medio dando apresado una presa y per un altra...
Claro, pero sí, ¿com renuncies a que te
pues
canten
sí,
això?
La veritat que és una cançó molt bonica. I totes i cada una de les cançons d'Alejandro Sanz té una història darrere que fa que el públic se sentisca molt identificada en les lletres del cantautor. Ja m'ho vas demostrar tu i Txelo ara mateixa. Pisando Fuerte es va tractar d'una de les primeres grans hits d'Alejandro Sanz i amb la que va iniciar la seva exitosa carrera. Als 22 anys, començava a destacar-se de la resta de músics amb unes melancòlies lletres que van cautivar a tothom des de l'inici. En aquella època, Alejandro Sanz li va enviar les seues composicions musicals, entre elles Pisando Fuerte, a una discogràfica, que la va rebutjar a la seva proposta, o sigui, no li va agradar. Tot i així, no es va donar per vençut i va enviar el seu mateix projecte a la Warner, discogràfica que li va donar aquesta oportunitat. La resta ja és història. El disc va aconseguir vendre més de 7 milions de còpies i es va tornar un dels més exitosos de Sanz. Parla d'una relació entre un xic i una xica una miqueta més gran que ell. Realment és una manera de reivindicar novament la idea de que l'amor no té edat.
No té edat. I sobretot quan és al revés de lo establit,
Ve a dir que no me importa res que estiguen mal vist, que estigues casada o que siga aixinat. Tot és la persona que es fa feliç. Este és el moment de la meva vida i ja està. Això és lo que diria ell.
Clar, com no reidentificar-se, miraven lo que tenia al costat i dient sí, rei, tota la roda del món.
Va explicar Alejandro Sanz sobre Pisando Fuerte. Esta cançó que reivindica l'amor es va convertir en una de les més sonades del món sense... No, del món sencer. I actualment es menta com una de les més populars de la seva trajectòria.
I tant.
I ara passem a una altra que segurament vaig anar apartant la taula i les caires que segurament se picaran a ballar al mig de la caira, de la cuina. Los del Río, Macarena.
Mira, que yo te quiero
They call me Macarena, and the boys they say que soy buena. They all want me, they can't have me, so they all come and dance beside me. Move with me, chant with me. And if you could, I'd take you home with me.
Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo.
I després de que Alejandro Sanz es cante això, en estos xics guapos i tal, que tenien aquesta diferència tan gran en la que tenien al costat, claro. Mosís Macarena dint-lo, bueno, dale alegria a tu cuerpo, Macarena.
Que és més explícit, no? Però si algú no s'entera molt bé de lo anterior, pues...
I quan traduixen la cançó, per què la traduixen?
Claro, pues... Alguna li costarà lo seu explicar-lo, és que, claro, és com lo de Zorra, eh? N'hi ha,
claro,
hi ha paraules que són molt
autòctones. Com li expliques, no? Tu a un irlandès, claro. Què vol dir dale alegria a tu cuerpo, Macarena?
Claro, pues cada un que se ho agarre com vulga, cada un se trae l'alegria com vol, no? Aixina que començant des de fer una simple cerveseta en la terrasseta, això és, per a molta gent és una alegria, uh-huh. Prendre el sol de matí és una alegria, i n'hi ha que parlem de sexe i parlem de tota,
claro,
classe.
Claro, és dir, dale alegria a tu cuerpo, i ells diuen, claro. ¿Esto qué quiere decir? I tu dius, ahora y con le explica a esta persona...
Sí, sí. Mm. I és que es va convertir en un èxit inesperat a l'any 93, marcat un antes i un després de la seva trajectòria, i una veritable boom a la música al nostre país. Esta cançó es va convertir en un èxit que va recórrer tot el món i que va trencar tots els rècords. Es va convertir en el número 1 de la Billboard durant 14 setmanes consecutives. Va vendre més de 100 milions d'exemplars a tot el món i va aconseguir sonar fins i tot als llocs més inesperats, com en la campanya electoral del president Bill Clinton,
claro.
O en la Super Bowl de l'any 96. El programa televisiu més vist de tot el món. Però, Susana, estic segur que alguna vegada te preguntaràs si existia esta realment Macarena,
sí.
Si existia. Pues sí, Macarena va existir.
I li va donar alegria al cos, no?
No, en este cas, als peus. I te diré per què. Perquè Macarena...
Pues ja explica com és donar... Dale alegria a los pies, Macarena.
Pues sí, Macarena va existir perquè encara que no es deia realment Macarena, sinó Diana Patricia Cubillán, i era balladora. Els del Río van conèixer a la balladora en una festa privada a la mansió de Gustavo Cisneros, un empresari veneçolà situat entre els més rics, segons la revista Forbes.
Sí.
Diana es va acostar als cantants ballant i Antonio no va dubtar en improvisar unes paraules per a elles, per al sorprès del seu ball, no?
Mm.
Després d'això no va deixar de donar voltes a la cançó, una vegada i una altra durant tota la nit buscant les paraules adequades per a fer la cançó perfecta. En una nit va compondre Macarena, una cançó que encara que està inspirada en esta bailarina, en realitat porta el nom d'una de les seues filles, d'Antonio, concretament. Ara sí, que ja que tenien l'èxit, i encara que Diana Patricia va exigir viatjar amb ells i anar a les seues gires, ells es van negar. Els del Río li van dir a la balladora, tu eres la inspiració, però la letra i la frase és d'Antonio.
La musa normalment no és visible.
Contestava Rafael. Una possible disputa que la va solucionar ràpidament a l'altre membre del duo, ja que per a ells no hi havia cap discussió. O sigui, aquesta ja volia...
Aquí a trincar,
no? A trincar, no? Però, Susana, molta gent es pregunta per què va triomfar la Macarena. Perquè quan va eixir la cançó va triomfar al nostre país, però va haver d'esperar 2 anys després del seu llançament inicial i gràcies a una versió que l'acabem d'escoltar feta per Backstreet Boys en anglès i en espanyol, la que recorreria Miss Mon. D'allà va eixir la coreografia, el ritme e esta inamovible Macarena. Ai! I el resto ja és història. O sigui, esta és la història de la Macarena, que en Espanya, pues sí, ni pena ni glòria, però...
Tenim una altra cançoneta?
Sí, al 94, solo se vive una vez, de Mónica Navarro.
no molt coneguda esta cançó.
No, així no, però té una explicació. I a la catalana Mònica Naranjo li va arribar el reconeixement internacional a les dècades dels anys 90. I reconeguda per la seva veu hàbil i poderosa. Ha publicat 7 àlbums d'estudi i 6 àlbums en directe i ha venut més de 10 milions de discs a tot el món. Va començar la seva carrera a principis dels anys 90 i va saltar a la fama internacional amb l'àlbum Palabras de Mujer, que va vendre més de 2 milions i mig de còpies i es va convertir en un dels discs més venuts de la història de la música espanyola. Entre els seus premis i reconeixements musicals destaquen 3 World Music Awards, que la converteixen en la cantant espanyola femenina amb més premis en aquesta categoria. I és que Mònica, en l'any 91, es va trobar amb el compositor i productor musical Cristóbal Sanzano, amb el qual va fer diverses gires promocionals per Espanya. Però no va tenir l'èxit que ja s'esperava, així que va decidir emigrar a Mèxic, on sí va triomfar. Mònica va fer el seu debut discogràfic als 20 anys, llançant el disco Mònica Naranjo, en l'any 94, amb Sony Music. Produït per Cristóbal Sanzano, l'àmbul homònim va generar una sèrie de senzills entre els quals es trobava esta cançó, Solo se vive una vez. Una vez.
Ara
anem a passar el 95. Ara
estàs ficant-me presa, no?
Punyetera,
vull sentir presa, músiques, vull sentir músiques.
Vale, pues ara anem a escoltar l'any 95 la cançó que triomfava, que Com han passado los años, de Rocío Dúrcal.
A veure.
Como han pasado los años, como cambiaron las cosas, y aquí estamos lado a lado, como dos enamorados, como la primera vez. Cómo han pasado los años, qué mundo tan diferente.
Quina cançó més bonica, eh?
Total.
Pues Hay amores y amores es el nom de l'àlbum número 21 de Rocío Dúrcal. L'àlbum va ser nominat als Premi Grammy al millor àlbum del pop llatí a la 38a edició anual. Els Premis Grammys consagran així com una de les millors produccions llatines d'aquell any. Per el seu èxit, àmplies vendes i diversos premis importants, en el que destacava el Premi Aplauso com a la millor cançó de l'any i per el tema Com han passat els anys. I ara anem a per una altra cançó que segurament t'encantarà. Si tu no estàs aquí, Rosana.
Uy, m'has donat tot el cor.
Mira que sí.
No quiero estar sin ti. Si tú no estás aquí, me sobra el aire. No quiero estar así. Si tú no estás, la gente se hace nadie. Si tú no estás aquí, no sé qué diablos hago amándote. Si tú no estás aquí.
Es que me tiraría todo el rato sentirla.
Es que yo no sé si son los auriculares de la emisora de radio. Invita a toda la gente. Vais con la Lola Flores. Te vienen 2,000 millones de personas así a escuchar la música con los auriculares así.
Es...
Pero sí que es verdad que te fica la piel de gallina. No sé, a mí no, es que muchos cansos de lo que van a hablar en estas décadas no tengo la sensación... La
de sentirlos como estás sentiendo, sí. Además, en este caso, yo creo que va en función de cada uno el momento que vive. Y si nosotros, claro, ahora son tres así dins, ¿vale? Sí, pues sí. Ven la cara de las demás personas, ¿eh?
Claro, pero no sé, tiene un sonido especial, no sé, yo anime a... Ya de vez a Susa, váyanse si me quieren, váyanse. Sí.
Era, si me queréis, irse.
Irse, eso. Bueno, pues de todas maneras compremos esas auriculares en casa, ¿no?
Qué bonita es.
Pues en el año 96 la talentosa Rosana va a llançar Si tú no estàs aquí, una de les seues cançons més emblemàtiques, una cançó plena d'emocions amb un toc màgic que mai va deixar de retumbar a les nostres ànimes. La cançó reflecteix un so delicat però poderós, amb lletres que provoquen sentiments de nostàlgia, amor i esperança. Si tu no estàs aquí va arribar fa 28 anys i va formar part del disc Luna Rota, una obra que la mateixa artista no podia imaginar la immensa repercussió que arribaria a tenir al món de la música.
Si només és cantar de l'experiència de cada un i n'hi ha infinitat de persones que tenen la mateixa experiència.
Esta dona, i ese disco, jo tinc l'ocasió de tenir-lo perquè la meva dona és amant d'esta cantant. Jo, n'hi ha molts cantants que trauen una cançó i l'altre és llenar pàgina, per dir, no? Esta sí. Dona, saber a fer multimilionària, simplement desglossant cada cançó
i traen
un LP en cada una, I ara va una cançó que va relacionar a mi, que és l'any que vaig conèixer la meva dona. Ja, si poc a poc estic contant ja la meva vida.
Clar, sí, això és com un recorregut un biogràfic. Així, claro, mos... Sí, anem a sentir-la. Ai,
Es que no hay dos sin tres, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo. Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros
dos,
que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor.
No sé si
llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué. Sé, mi corazón que no ves, corazón que no siente, corazón que te miente, amor. Pero sabes que en lo más profundo de mi alma sigue aquel dolor por creer en ti, que fue de la ilusión y de lo bello que es vivir. ¿Para qué me curaste cuando estaba herido si hoy me dejas de nuevo el corazón partido? ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca la abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primaveras este enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido?
No canta ningú a l'amor com Alejandro.
A l'amor i al desamor, perquè la meva dona diu que totes les cançons que m'agraden a mi són del desamor.
Sí, el meu home sempre dia que era un ploró. Però jo no ho veia així.
Pues sabia, Susana, que aquesta cançó la va compondre pensant en Camela. Pues sí, així ho va assegurar ell en el programa de televisió En la tuya o en la mía. Alejandro Sanz va començar a compondre la cançó del corazón partido a Monterrey, a Mèxic, a l'any 96, durant la seva gira 3. En paraules del mateix artista, el germen d'esta cançó va ser qüestió d'un quart d'hora. Ritmes flamencs, popers i llatins i una lletra un poc desgarraora. I de repent va eixir pues, esta meravella de la cançó. Es va estrenar l'últim trimestre de l'any 97 i va trencar rècords per haver-se mantingut durant més de 70 setmanes a les llistes de diversos països com a Espanya, al Mèxic i a l'Argentina, otorgant-li diversos reconeixements, per la qual cosa és la cançó més important de la carrera d'Alejandro Sanz. I ara anem a per una altra que també va batir rècords en el seu dia en YouTube, sent una de les més reproduïdes en aquell any, que es diu Bailamos, d'Enrique Iglesias.
Ai, vaya.
Enrique Iglesias. Gente de zona. Déjame.
Yo te miro y se me corta la respiración. Cuando tú me miras se me sube el corazón.
Me palpita lento el corazón.
Y en un silencio tu mirada dice mil palabras. La noche en la que te suplico que no salga el sol.
Bailando.
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 Tu cuerpo y el mío llenando.
Ahir ja començàvem a veure un Enrique Iglesias més...
Jo no sé, però un dia com avui que fa este sol espectacular i esta musiqueta, com que t'ha vist l'altre dia a la playa, he fet una cerveseta a la terrasseta i disfrutar de...
No, jo estic pensant en fer unes quedades de risoteràpia, no?
Sí, sempre va bé, la risa... És un dels factors que... A mi la ràdio, per exemple, és una, sempre m'ha fet companyia i sobretot aquestes tertúlies amenes de deixant la política a part i tal, i ser un mateix...
Claro, avui pareixem la boleta del riu, en un moment estem plorant, en altres moments estem rient, no?
Per això ens està aflorant sentiments que a lo millor es tenim una miqueta aparcat i així ens estem...
Bueno, també és que es divendres sí, i tu contribuïs. Això un dilluns...
també fa un dilluns venint d'altre color, segurament. Pues Bailamos és un senzill barreja un estil flamenc espanyol i pop del cantant Enrique Iglesias que apareix al seu disc Enrique. El actor Will Smith, el de Príncipe de Bel-Air, després d'intervindre en un dels concerts d'Enrique, li va preguntar al cantant si podria contribuir en la banda sonora de la pel·lícula Wild Wild West, i Bailamos va ser triada per aparèixer en ella. Bailamos va arribar a estar en el primer lloc als Estats Units, sent el primer senzill d'Iglesias en arribar al primer lloc de les Billboard Hot 100. Esta cançó també se va convertir en un hit a Canadà, Hongria, Nueva Zelanda, Noruega i Suècia. Tant en Nueva Zelanda com a Espanya va ser el segon senzill més exitós d'aquell any 99.
Bueno, i també és una cançó que ho val, és a dir, és una miqueta repetitiva, però va bé.
Sí, a ma mare en Paz Descanse li agradava molt, eh? Ja moltes vegades, fica'm aquesta cançó, segur que li pujava l'autoestima a la dona, li donava alegria. I ara, per tancar la dècada, pues una molt espanyola, La raja de tu falda, d'Estopa.
Olé!
Que mal sol la frente, era el verano del 97, y yo me moría por verte, mi única idea era camelarte, era llevarte a cualquier parte, yo ese día tocaba en el bar sin nombre, y allí esperaba encontrarte. Me puse un pantaloncito estrecho, la camiseta de los conciertos, vamos, José le tira pa'l coche, porque esta noche nos la comemos. Y al pasar por tu calle y estabas tú esperando en la parada del autobús, comiéndote con gracia aquel chupachú. ¡Qué vicio, qué vicio! No sé qué me dio por la espalda cuando vi la raja de tu falda, que un zapanda se me cruzó y se comió el parachoque de mi Ford Escort. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda. Por la raja de tu falda yo tuve un piñazo con un Seat Panda.
Pues sabías, Susana, que el título de la canción está basada en un episodio real que va a ser noticia en aquel año.
Es que el tros que ve ahora posa el chelo.
Entra que te entra, y yo enchufa que te enchufa, mi hermano prueba que te prueba, y esto se escucha o no se escucha. El calor de la gente anda del ambiente, los focos deslumbrantes son muy potentes.
Era,
el público delante, muy expectante, caliente, caliente. De repente se abrió la puerta, mientras yo cogía la...
És que això va ser un fet que van viure ells, és a dir, perquè és una vivència que ells explicaven, perquè era un bar sin nombre, era que li deia, venga José, le tira el cotxe, que no arrenquem, i tal i qual, i allí...
Sí, sí, pues resulta que David i José, components d'Estopa, els va semblar graciós que un home s'hagués estrellat amb el seu cotxe contra la tanca d'un anunci íntim de Cherry. Íntima Cherry, perdó.
Sí, 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 sí.
En què apareix algunes models, encara que David està convençut que només apareixia Claudia Schiffer. El cas és que el tío s'empinyó contra el cartel, por lo visto, iba embaladadísimo. Me hizo gracia la noticia, dia ell.
Molt bo, molt bo. Això és molt bo.
Amb esta història, com la inspiració, la resta va eixir a soles, fruit de l'avorriment, començava José, o sigui, estaven avorrit, es va dur la cançó. També Estopa començava com a curiositat que La raja de tu falda, si bé tenia tot per a triomfar, no va ser triada com a la primer senzill del seu disc. Esta decisió la va prendre la mateixa discogràfica. A més, el seu primer disc va aconseguir ventes superiors a 1 milió de còpies, aconseguint així el reconeixement del seu país natal. I després a països americans com Xile, Argentina, Mèxic, Colòmbia i Venezuela. La seva música barreja l'estil flamenc i les rumbes urbanes. Han venut més de 4 milions de discs a nivell nacional i internacional. L'últim treball dels germans Estopa va ser a Novel Lumber, una fàbrica filial, o sigui, ells treballaven en una fàbrica que es diu Novel Lumber, una fàbrica filial de la SEAT produint peces per a cotxes. La història diu que del crit "Dona Estopa", que utilitzava l'encarregat de la fàbrica perquè sí, no aconseguia, no sé si, perquè no deixaren de
treballar, mainar, clar, no? clar.
Va sorgir el nom del duo. En aquella fàbrica es va començar a gestar Estopa, la lletra del seu primer èxit, "La raja de la teua falda", és la primera cançó i les primeres actuacions en garitos del barri. A l'any 98, David i José es van presentar al concurs de cantautores del barri de l'Horta de Guinardó. Van guanyar el primer premi de poc més de 2.500 euros i així està l'origen de lo que avui en dia és un grup del panorama musical i en el qual tanquem la dècada i siglo.
I el sigle. Lluís, ens hem divertit en la gana, jo crec que també ho ha passat als nostres oients igual de gust, s'ha sentit identificat, us hauran inclús parlat.
Segurament.
El que passa que no sentim, quina llàstima, bueno, però allò de
que vinguin així, que
convocados, allò, i què sabem. Dir lo mateix que nosaltres el dilluns lo que fem és repetir la dècada per a que tot el món tinga ocasió de contar-lo, perquè clar, és que ara tindrem que anar un poc més esplaent, no, Lluís?
Sí,
però ara quasi estem acabant dècades.
Com és, igual ho farem any per any. Les desglossarem per mesos.
Moltes gràcies, Lluís.
Molt bé, a vosaltres, passeu un bon cap de setmana.
Sabes aprovecharte de la luz que desprendo al mirarte. Mi habitación en silencio está, templado el aire y yo, que pienso en soledad, locamente enamorado, locamente enamorado. No sé qué es lo que me pasa, pero solo puedo pensar en ti. No, locamente enamorado, locamente. A sentirme yo mismo, a sentirme más seguro, pisando fuerte.